Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Arrenca una nova campanya solidària Cap Infant Sense Colònies de la Fundació Pere Tarrés per tal de garantir un any més l'accés al lleure de nens i nenes en situació de vulnerabilitat i que l'any passat va becar les activitats d'estiu de 5.249 infants. Per tant, la Fundació Pere Tarrés engega un any més aquesta campanya solidària per becar les activitats de lleure d'estiu d'infants en situació vulnerable, però enguany, a més, també amb una línia d'ajudes per nens i nenes refugiats d'Ucraïna. Les successives crisis econòmiques i sanitàries que estem vivint han agreujat encara més les necessitats de les famílies. Una mostra n'és que els centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés acumulen fins i tot llistes d'espera de centenars de famílies. Segons un informe de la Fundació Pere Tarrés, el 71% de les persones que demanen beca a la Fundació afirmen que les seves dificultats econòmiques s'han vist augmentades durant el 2021. De seguida en parlem i analitzem aquestes dades i, a més, parlem d'aquesta nova campanya solidària de Cap Infant Sense Colònies i ho farem en conversa amb en Pere Vives. Ell és responsable de les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. Però, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Pere, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Hola, bon dia.
Parlem, de fet, ara s'acaba ja pràcticament el curs escolar, comença l'estiu i al Paraules de vida sempre, també cada any, cada temporada, parlem de la campanya que feu des de la Fundació Pere Tarrés, la campanya solidària per tal de donar beques a les activitats de lleure pels infants, per tal de que cap infant es quedi sense la seva activitat d'estiu, oi, Pere?
Sí, així és. Ja portem molts anys desenvolupant aquesta campanya Cap Infant Sense Colònies, Infant Sense Colònies i Sense Lleure d'Estiu, perquè això també inclou tots els casals i altres modalitats d'activitats.
I, per tant, en marxa aquesta campanya. Ara després recordarem xifres importants, però sobretot l'essència d'aquesta campanya és que cap infant es quedi sense les activitats d'estiu. Estem en un context complicat. Ja veníem d'un context complicat per la crisi, després per una pandèmia que ens ha afectat durant 2 anys, que de fet encara la tenim, tot i que ara ja sigui la situació més normalitzada. Ara també un conflicte bèl·lic a Europa. Tot això suposo que és una suma de factors que fan que moltes famílies siguin vulnerables i, a més, els seus infants, no?
Sí, sí, tal com ho dius. Potser el que està clar és que la crisi econòmica de fa uns anys va castigar molt les famílies. Els estudis recents que tenim demostren que augmenta aquest nombre de famílies que cada cop més entren dintre del llindar de la pobresa. Les dificultats avui dia perquè els infants i joves tinguin accés al lleure són cada cop més grans. I aquí ara, a més, s'afegeix aquesta situació de pandèmia d'aquests últims 2 anys que ha dificultat moltíssim que aquest lleure es pogués desenvolupar i també, evidentment, la situació de guerra ara a Europa segurament generarà tot un conjunt important de refugiats que ens arribaran al nostre territori i que, d'alguna manera, els hem de poder incorporar a totes les realitats que n'hi ha d'acompanyament d'infants i joves.
Ara heu posat, Pere, en marxa aquesta campanya. De fet, ja fa temps que treballeu en ella, oi? I ara ja es fa visible, i a la publicitat i en els spots, però hi ha una feinada important que feu els mesos previs.
Sí, sí, hi ha persones en la campanya que hi treballen tot l'any. És a dir, ara comença la campanya, ara comença la part que més es veu, que és la part d'intervenció, on ja hi ha dissenyades totes unes activitats de lleure per aquests infants i joves. Es desenvoluparan durant els finals de juny, mesos de juliol i el mes d'agost, i després vindrà tota la part d'avaluació de tota aquesta activitat, revisió de coses, recerca de fons i de recursos, que això sempre porta feina, doncs, perquè has d'estar com una formigueta constantment demanant i buscant i veient d'on pots rascar, doncs, uns diners i uns recursos que puguin d'alguna manera fer una realitat, doncs, que tots aquests infants i joves puguin gaudir del lleure en el temps de vacances.
Si recordem xifres, l'any passat, l'estiu del 2021, vau ajudar 5.249 infants que van tenir beca per les vostres activitats, oi?
Sí, crec que ha sigut la xifra més alta que hem tingut en tots els anys que portem d'aquesta campanya, el qual demostra la necessitat d'aquestes activitats perquè arribar a una xifra de 5.200 persones doncs és una xifra important i estem convençuts, veient com està l'escenari, que això pot incrementar-se, eh? Pot incrementar-se, calculem, al voltant d'un 10% més. Vull dir que no seria cap sorpresa que aquesta xifra tornés a fer rècord, diguéssim, de participació en la campanya, perquè la necessitat, els estudis ens demostren que hi és i molt viva.
Ara, com dius, una necessitat que cada any va incrementant-se, no? No sé si també la solidaritat s'incrementa cada any, no sé si va en paral·lel.
Home, anem recollint diners, eh? Estem parlant d'un milió i mig d'euros que hem recollit el 2021 per destinar a activitats d'infants i joves. Això són molts diners, eh? Tenint en compte doncs, que una setmana de colònies doncs, pot costar 250 euros, 300 euros, vull dir, depenent del tipus d'activitat que facin, però destinar un milió i mig d'euros doncs, no deixa de ser una quantitat important donada doncs, l'activitat que fem, no?
Ara que presenteu, Pere, aquesta campanya, també doneu a conèixer xifres, tendències, estadístiques, i les xifres que veia quan preparava l'entrevista són totes molt tristes, no? Molt negatives, que conviden a una reflexió molt profunda, no? Per exemple, quan Save the Children diu que entre un i tres infants, un de cada tres infants són pobres, no? I en el cas de Catalunya la pobresa infantil s'ha incrementat un 33%. Clar, si són xifres
Correcte.
que no ens poden deixar indiferents, no?
No, 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 ens hauríem de fer repensar moltíssim el model de societat que tenim, el model d'educació, entenent com a educació integral que tenim, i, evidentment, el model sociopolític del nostre país, és a dir, com estem permetent que això ens estigui passant, perquè tot això ho estem sembrant i recollirem, per desgràcia, pitjors fruits d'aquí uns anys. Hi ha estudis fets doncs de que els infants i joves que no tenen accés al lleure, estem parlant de prop de 6.000 hores anuals, 6.000 hores anuals d'activitats de lleure que poden fer aquells infants i joves que tenen recursos respecte a aquells que no els tenen. 6.000 hores d'educació integral a l'any són moltes hores. I, per tant, el diferencial entre uns joves que tenen recursos i uns altres joves que no els tenen, bé, això ens va cada cop més separant diferents tipus de societats que després en algun moment es trobaran entre elles i els conflictes venen, no? Llavors s'ha d'intentar veure de quina manera tot això es va suavitzant i es donen més recursos, de quina manera els infants i joves estan en xarxa i per tant no queden fora del sistema educatiu, diguéssim, més enllà de l'escola. Perquè també està demostrat que són moltes les hores fora de l'escola en què es pot gaudir d'un espai educatiu i això són aquestes hores de lleure.
És vital, no?, que un infant pugui tenir, quan arriba l'estiu, pugui tenir el lleure garantit, no?
Sí, perquè hi ha una quantitat de valors que es treballen en el món del lleure, en grup, amb altres infants i joves de la teva edat, amb adults, diguéssim, però que són joves i que, per tant, doncs, t'entenen i que a vegades doncs, fan funcions que a vegades els nens no troben en les seves famílies. És a dir, que l'acompanyarisme, la solidaritat, el coneixement de diferents cultures, diferents infants i joves de diferents països, de diferents llocs, de diferents maneres d'entendre les coses, i això, quan són nens, és més fàcil de fer-ne una esponja i de treballar-ho, que no pas quan ja les idees estan molt estancades i per tant costa molt l'entesa entre els grups, no? En canvi, els infants i joves en seguida, dos nens poden no entendre's en la llengua i no deixen de jugar. Això ho estem veient ara amb els nanos ucraïnesos que ens arriben, no saben ni català, ni castellà, ni anglès, ni francès, eh? I els nens juguen i s'entenen, eh? I s'abracen, i la mà, i es és a dir, juguen, doncs ho veiem, a colònies ho veiem, com estan jugant, i no acabem d'entendre com s'estan parlant, però ho estan fent. Ho estan fent mitjançant signes, símbols, mitjançant la capacitat que tenen d'entendre quin serà el següent moviment, i per tant s'entenen. Entenen, això és una realitat i per tant, l'idioma ve després.
És, diguéssim, aquella socialització que fan els infants que és innata, no? Que els hi surt ja directament, no? Que brolla directament.
Correcte. I aquesta socialització en un espai de lleure més flexible, més lliure, de temps més lliure per l'infant, no tan marcat pels condicionants de com t'has de comportar, com pugui ser dins d'una aula, doncs és molt més fàcil d'expressar i molt més fàcil de desenvolupar. Per desgràcia, l'escola avui en dia està molt tancada encara dins de les aules. L'escola hauria de ser molt més fora de l'aula i no ho és prou. També és veritat que la pandèmia no ens ha ajudat, És a dir, portem 2 anys de pandèmia, doncs, que hem estat confinats i tancats i la socialització, no pots abraçar ningú, no has pogut donar la mà a ningú. Per tant, això ha estat terrible, no? Però, bueno, això ho hem de recuperar. Això ho hem de recuperar i creiem que 2022 ha de ser un estiu ple ja, un estiu ple que no ho va poder ser encara 2021. I per tant, creiem que l'accés d'infants i joves a les activitats de lleure serà més gran i per tant hi haurà increment i necessitats de més recursos per poder destinar.
I segurament aquest estiu aquests joves, aquests infants, podran gaudir al 100% d'aquestes colònies, d'aquestes activitats d'estiu que fan des de la Fundació Pere Tarrés. Pere, també una altra qüestió que vosaltres destaqueu aquests dies quan presenteu la campanya és precisament, suposo, per acabar amb els estereotips, no? Que el 75% dels infants que reben ajudes, que reben beca, són infants espanyols i catalans, no? És a dir, perquè a vegades es parla, no?, que es donen ajudes a altres, però no, són d'aquí, no?
No, la majoria dels nens que ens venen de colònies, excepte en el cas dels refugiats, són d'aquí. Poden ser d'altres cultures, però són molts nascuts aquí o arribats aquí fa força anys i pràcticament tots ells parlen el català i el castellà perfectament.
Aquest any, Pere, ara parlaves dels ucraïnesos, dels infants ucraïnesos que venen. No sé si heu fet un pla especial o aquests infants ucraïnesos que vinguin participaran de la mateixa manera que tots els infants a les colònies i a les activitats d'estiu.
En principi participaran de les activitats, igual que els altres. No hi ha d'haver-hi un diferencial perquè no s'ha de discriminar ningú dins d'una colònia. Dins de la colònia l'important són els nens són els protagonistes i, per tant, participen tots per igual a les activitats que fem. Clar, això no vol dir que les dificultats culturals i de llengua doncs, obliguin els monitors a fer un tipus d'activitat una mica més adaptada doncs, que pugui servir de llenguatge universal. No? És a dir, hi ha jocs que són universals i que no cal explicar les normes perquè tothom hi ha jugat. O hi ha esports, l'esport aquí també juga un paper molt important. L'esport és universal, tothom sap jugar a bàsquet, tothom sap jugar a futbol, tothom sap jugar a esports, tothom sap fer una carrera d'atletisme i, per tant, l'esport aquí també, en les colònies, una ja pel condicionant d'esport físic és important fer a l'aire lliure cada dia, com per l'avantatge de que és un llenguatge que tothom comprèn.
Pere, i parlem abans d'acabar, Pere, ja també de les activitats més pràctiques. Quan comencen les activitats d'estiu? I una mica, com dèiem abans, no? El que destacaves dels valors, no? Allò que ensenyeu des de la Fundació Pere Tarrés en aquestes estades d'estiu.
Doncs mira, les activitats d'estiu començaran tan aviat que acabi l'escola. L'endemà d'acabar l'escola ja comencen torns d'estiu. Estem al voltant de 40 torns de colònies que s'organitzaran directament des de la Fundació Pere Tarrés, més tots els torns de colònies que s'organitzaran des dels centres d'esplai federats de la Fundació Pere Tarrés, tots els casals, és a dir, tot això estem parlant de prop de més de 35.000 nens en tot l'estiu fent activitats d'estiu, activitats de colònies i casals. Per tant, això es posarà en marxa i no acabarà fins a finals d'agost, fins que torni a començar l'escola, pràcticament. Enguany no sé encara si començarà el 5 de setembre, per tant, els torns de setembre pot ser que encara quedin afectats si l'escola comença abans, però fins al 30 d'agost doncs, hi hauran activitats pràcticament tots els dies. De fet, el mes d'agost és el punt fort de la campanya de colònies becades. Són infants i joves de centres oberts d'arreu de municipis del nostre país que participen en colònies becades al 100% a través dels ajuts que rebem, i això són més de 2.000 nens que participen en aquestes colònies del mes d'agost. Llavors, dins de la colònia, jo et destacaria el treball del quotidià. Potser el que més diferencia una activitat de lleure d'una activitat escolar sigui el treball del quotidià. És a dir, allò, aquelles petites coses de cada dia que dins de l'aula a vegades no se'ls dona la importància perquè els continguts estan sobrevalorats, i en canvi a les activitats de lleure aquests petits detalls de les coses que fem cada dia que no s'han de deixar de fer. No hem de deixar de rentar-nos la cara i les dents, no hem de deixar de dir bon dia als companys, no hem de deixar de saludar quan una persona la trobem pel camí o que entra en un espai, en una sala. No hem de deixar de, hem de deixar sentar un company al nostre costat si hi ha la cadira lliure. Hem d'apuntar-nos a fer un joc si se'ns demana que fem un joc en grup. És a dir, totes aquelles coses que normalment fem a casa, doncs han de seguir-se fent a colònies. Hem d'aprendre per a taula, hem d'escombrar el terra del menjador. És a dir, totes aquestes activitats, diguéssim, que són lògiques i que a vegades no les tenim apuntades en el currículum del que s'ha de fer, i que a colònies apareixen perquè hi ha la convivència. És a dir, no és una activitat que vas a fer-la i 2 hores i te'n vas. Estàs convivint 24 hores amb companys de la teva edat, semblants a tu, són els millors mestres a vegades, o els teus companys a vegades són els millors mestres, i si hi ha un jove, doncs, que és capaç d'organitzar aquest grup, que sigui autosuficient i protagonista de l'activitat, això fa créixer les persones moltíssim, i això ho hem comprovat. Adults ja quan tenen 30 i 40 anys que ens expliquen, doncs, les seves vivències de lleure, no? De quan en tenien 8 o 10, i quina diferència que notaven ells d'haver-ho fet doncs, que ara a vegades els seus fills doncs, no els hi poden oferir, i per tant doncs, noten la diferència. És a dir, que el valor del quotidià és fonamental.
Pere, i per la gent que ens escolti i que vulgui col·laborar amb vosaltres, què ha de fer?
Doncs contactar amb la Fundació Pere Tarrés a través de la seva pàgina web, www.pereterres.org, o a través del telèfon 93 430 1606. És la manera més pràctica i més ràpida, i agrairem moltíssim totes aquelles persones que d'alguna manera puguin contribuir a la mesura del que puguin a eixamplar la nostra bossa de recursos per poder destinar tots aquests diners als infants i joves que tinguin aquest temps de lleure igual que els altres i que, per tant, no estiguin en menys condicions a les vacances d'estiu.
Pere, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
De res, a vosaltres, i gràcies per convidar-nos.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I tot seguit el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta tarda del diumenge se celebraran tant a Barcelona com a Girona dues trobades de conclusió del treball del Sínode de Bisbes del 2023 en la seva fase diocesana i sobre el tema de per una església sinodal, comunió, participació i missió. En aquestes trobades es presentaran les conclusions diocesanes que s'han elaborat a partir de totes les síntesis que s'han fet arribar des de les diverses parròquies, comunitats i moviments i grups que hi han participat. Les altres diòcesis catalanes també ho han anat fent al llarg d'aquests caps de setmana passats. Aquest és el cas de Tarragona i Solsona, que ho van fer el passat dissabte 7 de maig, o també de Lleida. En el cas de Vic, aquest treball del sínode s'ha solapat amb el treball que aquesta diòcesi ja havia començat a fer en el seu propi sínode diocesà i que s'ha vist endarrerit 2 anys per culpa de la pandèmia. Potser per això ara l'han reprès amb molta més il·lusió. Acabada aquesta fase diocesana del sínode, ara començarà una fase estatal, en la qual es recolliran tots els resums de totes les diòcesis d'Espanya i se n'elaborarà una síntesi a dins de la pròpia Conferència Episcopal Espanyola. Aquest pas portarà al següent, que serà la fase continental, en la qual, reunides totes les diverses conferències episcopals d'Europa, elaboraran un nou resum que se sumarà al dels altres continents, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. I d'aquí sortirà el material que treballaran una representació dels bisbes de tot el món, prop d'uns 300, reunits a Roma en el sínode ordinari de bisbes de l'octubre del 2023. I d'aquesta reunió en sortiran unes conclusions i propostes que el Papa Francesc vol que en una quarta fase retornin de nou a les diverses diòcesis per tal de ser valorades i prioritzades per aquests grups que han treballat ara els materials sinodals. Certament, com veieu, és una nova manera de treballar a la qual no hi estàvem pas acostumats i que hem de considerar que és molt més participativa, molt més horitzontal i no té res a veure amb la manera vertical amb la qual treballàvem fins ara les coses d'Església. Fins a aquest moment hem de reconèixer que el treball del sínode ha estat molt desigual. Hi ha hagut moltes parròquies que s'hi han llançat de ple i ho han aprofitat per dinamitzar les seves comunitats amb la creació de nous grups per tal de treballar els materials propis del sínode. En altres parròquies ho han treballat els grups que ja estaven establerts i constituïts com a tals, com les catequistes, grups de matrimonis, grups de gent gran o els acollidors de promesos i de bateig, els de litúrgia o els joves. Els nens i nenes de les catequesis també ho han pogut treballar a través d'un divertit joc de la oca amb un qüestionari encertadíssim fet al seu nivell. A molts d'altres llocs, els que ho han treballat són els grups que tenen més responsabilitat en l'organització de les esglésies. Aquest és el cas dels consells pastorals, parroquials i arxiprestals, tal i com també a nivell diocesà ho han treballat els consells pastorals diocesans i els consells presbiterals. Però també hem de dir amb tristesa que hi ha hagut parròquies i arxiprestats sencers on no s'ha fet cap mena de treball i on fins i tot ni se n'ha parlat gens. Com molt bé reconeixia el Papa Francesc fa menys d'un any en una entrevista, en molts llocs els bisbes i els capellans poden actuar com un autèntic tap que freni aquelles novetats pastorals que tenen com a objectiu el gran repte de l'evangelització en uns temps nous. Per acabar, el que nosaltres voldríem és que tot aquest treball sinodal hagi estat útil i que ens hagi deixat la comprensió ben clara que la sinodalitat en l'Església no és una característica casual, transitòria o eventual, o una decoració externa, sinó que es tracta d'un element constitutiu de la mateixa Església i que ens convida a caminar junts, a escoltar-nos més entre nosaltres i a obrir-nos molt més a les crides i a les sol·licituds que ens fa l'Esperit Sant a través de la veu de les persones que ens trobem en el camí i dels esdeveniments que vivim. Per tant, desitgem que aquest estil sinodal sigui, a partir d'ara, una nova manera de treballar en l'Església i que ens comprometi a tots, bisbes, capellans, religiosos i religioses, laics i laiques, a fer un treball conjunt i més participatiu, on tots ens tinguem molt més en compte els uns als altres. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida. Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. A Espanya, des del 6 d'abril passat i fins al proper 30 de juny, els contribuents podem saldar les nostres comptes a Hisenda. L'afecte i l'amor al proïsme també passen per assumir la nostra responsabilitat com a contribuents. Aquest deure ciutadà expressa un sentit comunitari profund, imprescindible en aquests moments d'incertesa econòmica després de 2 anys de pandèmia i l'actual conflicte bèl·lic a Ucraïna. Els ingressos fiscals i la despesa pública assumeixen una importància econòmica crucial per a la comunitat civil i política, que té com a objectiu aconseguir unes finances públiques capaces de ser instrument de desenvolupament de solidaritat. El Papa Francesc ens recorda que és molt important que l'Estat asseguri la transparència en la gestió dels diners que procedeixen dels sacrificis de molts treballadors i treballadores. Això afavoreix que les persones estiguin més motivades per pagar els impostos, sobretot si la recaptació ajuda a superar les desigualtats, a fer inversions perquè hi hagi més feina, a garantir una bona sanitat i educació per a tothom, a crear infraestructures que facilitin la vida social i econòmica. El sistema tributari vigent a Espanya, adoptat l'any 2007, no preveu cap assignació específica a l'Església als pressupostos generals de l'Estat. Aquest sistema és respectuós amb la voluntat del contribuent i s'adequa a la situació econòmica que travessa el país a cada moment. Mitjançant aquest sistema, cada any la missió de l'Església és avaluada per part dels ciutadans, que lliurement poden marcar amb una X la casella a favor de la tasca de l'Església Catòlica. Tenint en compte la intensitat de la crisi econòmica i social que estem patint, aquest any encara és més important marcar les dues X a la nostra declaració del IRPF, per destinar el 0,7% dels nostres impostos a les activitats de l'Església Catòlica i també a altres fins socials. Cal recordar que marcar les dues caselles a la nostra declaració no és excloent, no té cap cost addicional i és del tot desitjable, especialment en aquests moments de crisi econòmica. El Papa Francesc ens fa somiar una església que sigui una gran família disposada a arribar a tots els racons de la societat. Ens anima que visquem l'Evangeli intensament i que siguem capaços de proposar aquest camí d'alegria als qui ens envolten allà on ens trobem. Vol que siguem una església que surti a trobar l'altre, sense jutjar-lo, per acompanyar-lo. Així ens ho demana Jesús al final de l'Evangeli de Mateu. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus. Per a dur a terme aquesta missió, a més del compromís i de la pregària de tots els fidels, també necessitem mitjans econòmics. I ara tenim una meravellosa oportunitat de contribuir a aquesta noble missió per al bé comú amb un gest senzill, marcant les dues X de la nostra declaració de la renda. El nostre agraïment més sincer a tants creients i no creients per la seva generosa col·laboració.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.